A aquesta hora de la tarda saludem el David Olivares. Bona tarda.
Bona tarda, com estàs?
Molt bé, i tu?
Sí.
Doncs me n'alegro.
Ara que parlem d'èxit és perfecte que hi hagi en David aquí.
Sí, senyor, per posar el contrapunt, vols dir, no?
Exacte.
Vaig èxit rere èxit.
Parlarem de l'èxit i ho farem d'una manera especial, perquè saber-se mantenir en l'èxit és qüestió d'hàbits, atenció, i no només de motivació. Això no ho dic jo, ho diu l'exjugador i entrenador d'handbol, Xesco Espar, en el seu llibre La Llibreta. Un aplaudiment pel Xesco Espar. Bona tarda.
Bona tarda.
Los 10 hábitos que construyen a la gente extraordinaria. El llibre es diu La Libreta i aquest és el subtítol. El protagonista del llibre és un jove jugador de futbol que anota en una llibreta vermella tots els aprenentatges que fa a través de les converses que té al llarg d'un any amb el capità de l'equip. Un llibre dirigit als esportistes o no? Comencem per aquí. A qui està dirigit el llibre?
El llibre està inicialment dirigit als esportistes, però per una petita triquiñuela que m'he inventat de que hagi d'anar apuntant com traduir tot allò que aprenen en el món del futbol, del seu esport, a la vida, aquesta construcció de la llibreta crec que el fa apte perquè molta gent pugui utilitzar-lo, no només els esportistes.
Clar, dius, home, el Xesco Espar, sí, l'altre llibre, Jugar con el corazón, va funcionar molt bé, ara La Libreta, aquí has posat una mica de ficció i has posat un personatge que és el Pol. Què li passa al Pol?
Mira, el Pol és el cas que de molts esportistes, jo he estat més de 30 anys al Barça, majoritàriament a la secció d'handbol, però molts anys fent pujar jugadors del primer equip, i l'exemple és el mateix que passa amb el futbol. Els jugadors arriben al primer equip, perquè el Barça normalment es compta amb la cantera, per talent i per treball. I quan arriben, tenen un problema. Es creuen que ja ho tenen.
Clar.
Sobretot l'entorn. Oh, ja hem col·locat el nen, ja el tenim al primer equip. Pom. I què passa? Que arribar a l'èxit, com has dit molt bé a la introducció, sí que és una qüestió d'enfoc, de disciplina, de treball, de motivació. Sí que ho és. Però mantenir-te, tu no pots estar cada dia reinventant-te, és durant anys, no?
Clar, clar, clar.
És una qüestió de fer una espècie d'upgrade als teus hàbits, a una sèrie d'hàbits. Quan tu puges de nivell als teus hàbits, et mantens entre la gent, que és extraordinària.
Posa l'atenció.
Mira el David.
El David s'ha esgotat ja. El David ja està cansat.
Ja està cansat només de pensar en canviar d'hàbits.
Sí, esclar, és molt difícil canviar d'hàbits.
No et pensis. Bueno, no ho sé, si és difícil. És
home, difícil. A la meva edat, 48, canviar d'hàbits.
Pues David,
qui ho té al néixer no ho deixa al
creixer. Trasllada-ho a la teva feina, que és la d'actor.
Sí, no, la meva feina, sí.
És, si tu puges damunt de l'escenari i puges allà cada dia dient, ja està, ja he arribat aquí, la representació 14 m'és igual, no?
Sí,
tu deus tenir trucs per no estar cada dia així.
Sí, no, el que passa que, esclar, també els actors, malauradament, no juguem cada cap de setmana. Tampoc, saps què vull dir? A vegades no juguem durant mesos.
Llavors, però no tens feina, vols dir?
Sí, clar, no surts a l'escenari, no? Llavors, mira, a vegades, hi ha coses millors, hi ha coses pitjors, que fas?
Doncs apunta, perquè
el apunta, apunta. Mira, tinc el boli i la llibreta.
La llibreta, exacte.
Doncs, bé, et diré dues coses. Primer, la frase que hi ha darrere del llibre no ha estat seleccionada a l'atzar. Diu, com vius un dia, vius la teva vida. I això és precisament per la gent que creu que canviar és molt difícil. I és veritat que a llarg termini és difícil canviar. És pesat. Però si facis una radiografia de com et prens un dia, segurament tindries una imatge bonica de com prens la teva vida. Si ets intrèpid, si ets covard, si ets astut, si t'agrada la diversió...
Amb el mateix dia, tot una mica.
Exacte. Doncs si... Llavors, per això vaig posar aquesta frase, perquè la gent vegi que canviar és qüestió d'un dia. Tu comença un dia a canviar. I si tu... I el segon dia torna, i el tercer dia torna, i a poc a poc et donaràs compte que com crees un dia, crees la teva vida. I mira, com que estic sortint, afortunadament, a moltes entrevistes darrerament.
Sí.
Tinc un bon exemple pel que podria ser un programa de ràdio o, per exemple, l'actuació d'un artista. No? Segurament, generar el programa que teniu us va costar un bon esforç i una gran quantitat d'enginy al principi, i gràcies a això vau fer-lo pujar el primer any. Clar, generar cada programa cada setmana, cada dia, seria exhaust. Per això heu generat una sèrie de seccions dins del que és la sèrie dels programes.
Sí.
I què feu? Aneu aplicant en cada secció la vostra creativitat. I gràcies a això podeu ser creatius. Gràcies a que heu establert una espècie d'hàbits. I això us ajuda durant anys, perquè us conec, he vingut aquí molts cops durant els últims anys, us permet estar dalt de tot, que us manté extraordinaris, que dins dels vostres hàbits heu alliberat el pensament deliberat i conscient de lo base. i dediqueu la vostra creativitat a crear sobre això, igual que un equip de futbol.
Clar.
Un equip de futbol...
M'ha agradat molt això, eh?
Quan saps, saps què m'ha passat ara, Xesco? He tingut ganes...
De plorar.
De tornar enrere amb el temps a fer handball i que m'entrenés ell.
Sí,
és veritat. Sí, no? Aquí tenia aquí el Ricardo Orquemada, el vaig entrenar jo, eh?
Sí.
De jove.
No, però és veritat, perquè això que dius ara amb l'exemple de la ràdio, clar, nosaltres t'ho podem explicar, però és veritat que cada vegada que comences una secció, per exemple, la Patricia, que ha vingut des del primer dia de la primera temporada, portem amb ella 5 anys, i sempre penses, cada vegada que entra jo penso, hem d'aconseguir que avui, aquests 15 minuts que està ella amb nosaltres, això creixi i tingui una progressió perquè al final arribi a X. I gairebé sempre ho aconseguim, però perquè ens posem al cap cada moment a partir de zero amb tot el que ja saps.
Exacte.
Si no fas això, t'apalanques, no?
T'apalanques, sí, i no pots estar constantment tirant de motivació, de motivació, de motivació, perquè arriba un moment que et canses.
Clar. A part dels 10 hàbits, que els dic, ràpid, però sí. n'hi ha uns...
No els diguis tots, que llegeixin el llibre. Digue'n 7. No,
a veure quants en faig, va.
No, digue'n 7.
Que m'agradaria aturar-nos en alguns. Ambició, que normalment l'ambició té mala fama, però és superimportant, l'ambició,
L'ambició sana.
Exacte.
És ser millor tu cada dia. L'ambició no és matxacar-te des del costat i guanyar-lo. L'ambició sana és procurar ser millor cada dia. La naturalesa ens dona l'exemple. Quan creix un arbre? Sí, tot el que pot.
Sí.
Si tingués un cervell humà, es frenaria. Fins aquí ja estic bé.
No.
Va creixent, no? I per què nosaltres ens frenem? L'ambició és molt bona.
Ambició, excel·lència, automotivació. Aquesta m'agrada. L'acceptació del fracàs, que moltes vegades no li sabem donar el sentit que té el fracàs, no?
Totalment. Mira, el contrari de l'èxit no és el fracàs. El contrari de l'èxit és no intentar-ho. I t'ho demostraré.
Tinc nerviós, ja.
Què passa? Que la gent... Mira les mans.
Ai, les mans.
La gent creu que l'èxit i el fracàs estan en llocs oposats.
Sí.
I la societat ens tendeix a portar aquí. Per què? Perquè la gent pensa, hòstia, i si fallo? Saps què? Em quedo quiet. Perquè si fallo, m'allunyo d'on vull anar. I què faig? Em quedo quiet i m'imagino que algun dia faré alguna cosa, però mentrestant què faig? Sóc un corderet. Estic quiet i tranquil.
Grandiós.
I l'èxit i el fracàs no estan així. Estan així.
Més a prop, perquè
està, ho sapigueu. És a dir, no a la mateixa el fracàs banda. No està a l'altre costat de l'èxit, està entre jo i l'èxit. El fracàs és una part de l'èxit. Has de fallar, o no.
Sí.
Però si falles, no t'allunyes de l'èxit. Mm-hmm. T'hi apropes, mm-hmm. sempre que et preguntis, com li passa al Pol, al protagonista, per què he fallat, què he fet bé, què he fet malament. Per tant, des d'aquest paradigma...
Si l'amagues a sota la catifa no aprens res del fracàs, no?
Sota aquest paradigma, el contrari al contrari de l'èxit és quedar-te aquí.
A mi gairebé em preocupa més, en general, la gent que, quan deies tu, l'èxit i el fracàs a una banda i l'altra, que es queden enmig sense intentar-ho.
Clar.
Perquè realment és molt còmode, no pateixes gens, ni tenint massa èxit, ni fracassant gens. Tu dius, bueno, jo m'imagino, abans de dormir, m'imagino que sóc el rei de... Sí. He guanyat la Champions i ja estic content.
I algun dia ho faré.
Però no pateixes gens.
Clar. Però a vegades també fent alguna cosa que fracasses, tens una sensació d'èxit.
Aviam, un exemple?
No, vull dir, per exemple, en el món artístic, no? Ostres, hauria d'anar a fer aquest càsting i tal, a veure si em truca, no sé què, i vaig, t'hi coles. Fas el pitjor càsting de la vida. I no t'agafen. És un fracàs. Uh-huh. Però a casa no t'hi has estat. O sigui, he aixecat, m'he trucat, he anat,
clar.
L'he fet, el noi el tinc, uh-huh. I sí que saps... Bueno, jo crec, mira, no m'agafaran, però hòstia, l'he fet. He fet el càsting, he sortit de casa i l'he fet.
Totalment.
I això et dona ganes de fer-ne un següent càsting i menys vergonya.
Un hàbit.
Clar.
I potser de tants càstings al final m'agafaran algun lloc. Per pesar,
I en cada càsting aprens a fer càstings, aprens a estar millor. És a dir, fixa't com fallar no és fracassar. El fracàs hagués estat quedar-te a casa, perquè aleshores...
I no em truquen, i no em truquen.
No aprens res, exacte.
No, jo anava a dir, abans de fer aquest programa, jo vaig estar ben bé un any que, per circumstàncies de la vida, no tenia feina i vaig haver de buscar i picar moltes portes. Crec que no em sento més orgullós de tota la carrera professional que d'aquell any. D'haver tingut el valor, el coratge de picar a 25 portes a porta freda i dir, hosti...
Doncs
sóc capaç de fer-ho, l'autoestima? El que et creix l'autoestima quan fas coses així, no?
Mira, un dels hàbits és el coratge.
El coratge. Sí. Doncs estem parlant amb el Xesco Asparec, jugador i entrenador d'handbol, autor del llibre La Libreta, los 10 hábitos que construyen a la gente extraordinaria.
No els repasso tots, però aquest també m'interessa perquè és motiu de debat i n'hem parlat aquí moltes vegades també. Ser bona persona, un dels hàbits importants.
Això ho tinc fet.
Clar, jo tinc el cap.
Això és veritat.
Tenim el cap.
Massa bona persona.
Ara que s'han posat a moda els documentals, a Netflix sobre Michael Jordan, tal, no sé què, de vegades els companys no parlen bé d'aquests personatges que tenen tant èxit i sobretot van per aquí. Eren molt egoistes, no eren bons companys. És un tema controvertit o per tu és fonamental ser bona persona?
És fonamental per millorar com a persona, per mi, ser bona persona. Però compte, ser bona persona com intento explicar en el llibre. És a dir, ser bona persona no és ser un babau. Perquè hi ha una manera molt fàcil de ser bona persona, és cedir.
Sí, dir que
sí a tothom. I deixar que els altres et trepitgin o... Clar, jo no vull dir això. Això no és ser bona persona.
Merda.
Això és ser un tou. No, perquè saps què passa?
Jo soc més una miqueta d'aquí, jo.
Al final et trepitgen. Llavors, no és fàcil ser bona persona. Perquè ser bona persona és defensar la teva veritat. Per què... Puc dir un petit taco?
Home, i tant. Mira,
per què els cabrons a vegades guanyen més que la bona gent? Per què? Oi que ens ho sembla?
No, és que és així.
És així, però saps per què és així? Perquè la bona gent no fem res i només ens queixem. I el cabron, com que només té això, és el que fa. Llavors nosaltres... I llavors jo davant d'això dic, veure, tu no t'has... Perdó, tornar un cabron. No t'has de tornar un cabron.
T'has de plantar.
T'has de plantar i dir, un moment.
Totalment.
I per això és un hàbit difícil. Però què passa? Que quan ho fas... la teva autoestima puja.
Totalment.
Perquè tu defenses. I si això ho agafem com a hàbit, jo crec que és fantàstic. I aquest capítol està especialment posat perquè els pares regalin el llibre als nens. Perquè els nens llegeixin això. Perquè això jo crec que avui en dia és un valor que s'ha de defensar molt.
Bueno, és allò de l'assertivitat. Ser capaç de defensar el teu sense... ficar-te sense enervar l'altre o sense... Clar.
El que passa que la pregunta és, tu pots defensar sempre el teu territori si el que està per sobre teu és ultrapoderós, també pots defensar una mica el teu territori? O hi ha moments que calles i...
Bueno, també s'han d'aprendre a jugar unes
batalles. Has de saber mirar les cartes com, no?
Sí,
com i quan?
Has de tenir una mica, en aquest cas diria, l'habilitat de saber torejar a vegades.
Sí, no? Perquè ara penso, ja, com que el llibre va d'això, va d'esport, de la libreta, el Pol, que arriba a un equip de futbol professional, és una cosa que sento molt amb els equips de primer nivell, com el Barça, de futbol especialment. D'embol ja m'ho explicaràs tu. Però aquella sensació de que el jugador mana més que l'entrenador i que l'entrenador ha de callar segons davant de quins jugadors. I és una cosa que em posa molt nerviós quan la sento per la ràdio, perquè penso, de veritat, tu no t'estàs fent respectar. El jugador no et respectarà, no es crearà l'ambient adequat, no es farà una cosa d'equip al final.
És que mira, diverses coses. Primer, per entrenar al Barça has de tenir personalitat. Si no, no pots entrenar-lo. Per què? Perquè hi ha autèntiques marques al camp. És a dir, jo no et diré que l'entrenador hagi de cedir davant dels jugadors. Però si tu tens a la persona del món que guanya més diners per jugar a futbol, algun cas li hauràs de fer. Perquè algú sabrà. No pots pretendre arribar a tu i dir, no, això es fa així, per què? Perquè jo sóc l'entrenador. Hi ha diferència entre poder i autoritat. Això ho sap tothom. El poder... te'l dona el càrrec, i l'entrenador té poder 15 dies. Tu vas amb un equip, el que vulguis.
És bo, aquest senyor.
No, i els jugadors faran el que tu els diguis els primers 15 dies.
Clar.
Després t'has de guanyar l'autoritat, i els jugadors han de veure, és que aquest tio en sap i ens ajudarà a guanyar, perquè si no, no et mereixes aquest càrrec tampoc. O sigui, sabem també. És a dir, l'entrenador m'agrada més dels jugadors, sí, si és més bo que els jugadors. Però si els jugadors són més bons que l'entrenador, l'entrenador s'ha de posar les piles.
I per què aquests vicis no els veiem tant? Per exemple, amb el mateix equip, amb el Barça, el referent de les coses aquestes estranyes que passen entre jugadors i d'això és el futbol. I amb l'handbol és al revés. Portem molts anys veient un treball en equip, una autoritat ben treballada, unes estrelles que renuncien al seu estrellat en benefici de l'equip.
També són menys,
perquè,
no?
Què resultats... sabeu fer millor? O és perquè... que no són
primers... més constants.
Home, també, és un... no?
Jo crec que l'handbol és una... hi ha un altre filosofia, potser, però també potser és una mica més fàcil, perquè què passa quan en el món com el futbol hi ha tants diners? Hi ha molts interessos i hi ha moltes agendes paral·leles. És a dir, què passa amb el primer equip de futbol de molts equips? Doncs que els esportistes arriba un moment on les distraccions de l'entorn són més grans que en el món de l'handbol. I són persones, també. I llavors, clar, tenen molts compromisos, tenen... una agenda paral·lela, i aquí és on l'entrenador ha de tenir la personalitat, la integritat de dir, un moment, no oblideu mai que aquesta agenda paral·lela existeix perquè això va bé. El dia que això deixi d'anar bé, se'ls acabaran els contractes a fora. I aquesta és la feina, per això és difícil ser entrenador del Barça.
Molt.
Però això vol dir que...
I una altra cosa perdó, respecte a del Michael Jordan, que a mi, jo he vist el documental, sí, a mi em va agradar molt.
Què t'ha semblat?
Fantàstic.
Però no és una mica psicoquiller, ell?
Mira, hi ha una paraula que en català no la tenim, que els anglesos la tenen, que és la accountability. Val? Que és l'autoexigència de sentir-te responsable d'allò que tu has decidit. I els bons equips... Aquesta accountability la genera l'entrenador sobre els jugadors i l'entrenador els fa responsables.
És Jackson.
Sí, hem de fer això, tal, no sé què. Sí, no? Vale. Els grans equips. Els supercampions és diferent. L'accountability l'exigeixen els propis jugadors. I t'ho dic jo que he estat al Dream Team amb 5 Copes d'Europa. On, si un jugador es desvia, l'entrenador no cal que digui res. Els companys diuen, no hem quedat això, perquè guanyar un any és qüestió de desig. Guanyar 6 anells o 5 Copes d'Europa, has de tenir uns jugadors que s'autoexigeixen en cada entrenament al màxim. I el Michael Jordan el que fa allà és exigir accountability als seus companys. És dir, és el 6è any, aquí, si tu no aguantes la pressió meva entrenant i jugant i competint, tu creus que l'aguantaràs al camp dels Celtics?
És que és el mateix que està passant ara, no sé si ho seguiu, però amb LeBron James. LeBron James és una màquina de jugar a bàsquet, però sobretot és una màquina d'aconseguir que equips normals guanyin. Ara mateix acaba de guanyar un anell amb un tercer equip, equip que aconsegueix portar-lo a la final, alguna cosa fa de motivació amb els altres.
De generar aquesta exigència, clar.
I perquè deu ser bona persona, no? També.
No ho sé. O bona persona, o que té una sèrie d'hàbits d'aquests i de valors que l'ajuden, no?
No, anava a dir això del respecte als entrenadors. Clar, amb Johan Cruyff vam tenir èxits, amb Pep Guardiola, gran jugador, vam tenir èxits. Amb Ronald Koeman, segurament, si féssim la mateixa regla de 3, que els jugadors diguin, hòstia, aquest ha estat al camp, aquest ha suat com nosaltres, aquest s'ho ha currat, aquest ha sigut campió del món. Amb aquest, si ens diu això i això i això, no és un baliga-balaga que passi per aquí ara i ens digui qualsevol cosa, no?
Clar.
Vull dir que ja és un valor afegit, potser.
Haver estat un gran jugador és un valor afegit perquè d'entrada et permet dues coses. Una, saber quin és l'entorn emocional d'un equip campió. És a dir, saber com has de treballar els jugadors i fins quin punt has d'arribar. Perquè això, la gent, per exemple, que no ha estat campió del món, no sap com és un vestidor campió del món. Per tant, dirigir un equip cap allà és molt més difícil. I ho ha de buscar per altres bandes. Jo vaig tenir sort i una mica el meu treball va ser deliberat. És a dir, jo entrenava els juvenils, jo volia entrenar el primer equip. És diferent entrenar juvenils de primer equip. I quan el Valero em va donar l'oportunitat de ser el preparador físic, vaig dir, fantàstic. Perquè jo no he estat campió, però entro en un vestidor que és campió, podré entendre què vol dir campió. I gràcies a això, en part a això, quan vaig agafar jo l'equip, vaig poder tornar a guanyar.
És al·lucinant.
És al·lucinant. Està pensat, està madurat. És una reflexió que val molt la pena, perquè a més és una reflexió que moltes vegades, és el que deia l'Adam, està mal vist, aquesta cosa del triomf, de l'ambició, de la voluntat, però aquí està mirat amb una clau molt humana.
Està
una
mal vist, però tots ho envegem també, al final, el tema de resultats.
Una mida molt humana. La libreta, Los 10 hábitos que construyen a la gente extraordinària, val molt la pena, el llibre del Xesco Espar, alguna última...
No.
L'has apuntat tot?
Ara baixant cap a Plaça Catalunya me'l compraré. Està a la venda ja, suposo, no?
Està a la venda ja. De fet, està a la venda, crec, la segona edició, perquè vam esgotar la primera edició en una setmana.
Molt bé, felicitats!
Molt bé, doncs fantàstic.
I diré una última coseta, només. Una de les raons per les que volia que el coneixement anés a parar una llibreta és perquè una cosa que vull enviar de missatge amb el llibre és que el coneixement s'ha de compartir. I en aquest cas, el capità li transmet al noi i el noi aquest perd la llibreta a Estats Units, a Carolina del Nord. I en el capítol 23 hi ha un noi...
Carolina del Nord, em sona!
I en el capítol 23 hi ha un noi que troba aquesta llibreta.
L'últim capítol. 23. No diguem res més. Xesco Espar, moltíssimes gràcies.
Gràcies per convidar-me.